què fas a l'estranger?
Bona pregunta, no ho sé ni jo, tio. Vull dir, no, sí que ho sé. Jo intento anar de manera regular a Madrid, tio, per veure què es cou a Espanya, entre altres coses, però també perquè històricament doncs, hem tingut algun client allà o qui sap si en tindrem de nous, saps? Aleshores, anar mantenint relacions amb la gent, amb l'ecosistema d'aquí, i ara es fa aquesta setmana hi havia el campus de Seed Rocket, jo formo part de Seed Rocket des de fa un parell d'anys, i pràcticament tots els campus que han organitzat, que se'n fan una a Barcelona i una a Madrid, cada any m'han agafat de viatjar d'empresa a un altre lloc i no podia participar. I dic, hòstia, de Madrid aquest any hi vaig, no? I a part, doncs, bueno, també començo un projecte nou, amb els veïns d'aquí, i tenia una altra oportunitat. No sé, m'han juntat moltes coses. Abans hi anava una setmana al mes, més recentment hi vaig 2-3 dies cada 3 mesos, val? Aleshores, bueno, quan em salto un d'aquests viatges se m'acumulen moltes coses. I la veritat és que vaig arribar ahir a les 9 del matí i reunions no stop fins a l'hora de sopar, avui 3 quarts del mateix i demà també, després de dinar, bueno, mitja tarda, tornaré a Barcelona. O sigui que són 3 dies molt intensos.
Com de diferent és aquí l'ecosistema emprenedor, ja que avui parlarem d'ell?
Sí, però espera, abans d'això, o sigui, la primera impressió que em porto d'aquest viatge a Madrid és que és una anècdota que crec que és suficientment bona per explicar com són els temps que corren, eh? Surto de Atocha i, evidentment, a les 9 del matí l'hotel no tenia l'habitació, no? I dic, bueno, doncs me'n vaig a treballar a una cafeteria. I me'n vaig a una cafeteria d'aquestes, cafè d'autor, val? O sigui, cafès d'aquests de 4 euros i que no es poden portar laptops i tal, i tot això, saps? I aquests que són llocs molt cookies, tipus, bueno, doncs com el Sira Coffee i similars, que tenen doncs, 3 o 4 tipus de galeta i li posen molt d'amor al seu cafè i tenen locals molt petits, no? I m'aixeca una taula i, clar, dic, hòstia, no puc treure el portàtil perquè hi ha la senyal de no portàtils. Dic, bueno, està bé. I a la taula del costat hi havia un parell de neonazis parlant directament, o sigui, tu es veies ja simbologia nazi, no molt amagada.
A veure, espera, no, t'he de parar.
Què?
No, t'he de parar un moment, o sigui, perquè clar, a veure, és que jo crec que tu dius una cosa i llavors la gent es fa una imatge al cap i ho vull entendre, o sigui, perquè jo també me l'he fet. O sigui, quan tu dius que entres neonazis, jo m'estic imaginant dos tios, botes amb punta metàl·lica, pantalons apretats, Alpha Industries i rapats, o sigui, a més no poder, vale? I possiblement eren simplement, i no ho sé, vull que ho detallis, eren dues persones que anaven amb una camisa com el coll d'Espanya. O sigui, a veure, explica'm, sisplau.
Mira, ho has encertat tot menys les botes. Anaven amb bambes molt d'aquestes Nike molt acolxades, però els pantalons apretats, la Alpha Industries, els d'allò d'Espanya i què més has dit? Ah, bueno, i el cap rapat? Sí, un d'ells amb el cap rapat, l'altre no.
Ah, o sigui, eren neonazis, carnet d'identitat.
Sí.
Uau!
Amb carnet d'identitat, sí, tatuatges molt xungos.
Però això existeix encara?
I tant, i aleshores vaig dir, a veure, no em sorprèn que n'hi hagi, no em sorprèn que n'hi hagi a Madrid, però el que sí que em sorprèn és que estiguin a una cafeteria d'autor. Vull dir que, per mi, la lectura que em vaig fer és que ja ni s'amaguen, saps? Perquè abans aquest tipus de gent, doncs que, i a més, aquests, en aquest cas, que anaven amb l'Alfa, però estic segur que la samarreta que portaven per sota eren samarretes xungues, saps? Vull dir, de desocupa o coses pitjors encara, saps? Però clar, els tatuatges, doncs, bueno, quan tens un tatuatge de 1488, no? Que bueno, pels no iniciats és una manera encoberta de dir Adolf Hitler, saps? Vull dir, bàsicament. I creus cèltiques i altra simbologia d'esquin de dretes, dius, què collons fan a una cafeteria d'autor? No? Normalment reunirien altres llocs més clandestins. Segon, ja no s'amaguen, saps? Tampoc et diré, n'he vist molts més, no? Bueno, porto tot just 24 hores a Madrid, però em va xocar molt això, saps? Ja com frontalment, primeres persones que veig aquí, i passa això. Que a Barcelona també en tenim? També en tenim, vale? Però encara no els he vist anunciar a Coffee.
Sí, igual, estàvem fent temps perquè després, no sé, havien quedat amb uns col·legues per anar a llapar a la tomba de Franco i els anava de pas al cafè d'autor, saps? No ho sé.
Estaven parlant d'estratègies per captar més gent per les seves associacions i, de fet, després, quan jo vaig sortir a parar un taxi, estaven a la cantonada repartint flyers, saps? I no vaig voler acostar-m'hi, saps? D'altra banda, Sí que és veritat que no han fet la salutació nazi, perquè aleshores sí que m'haurien pogut parar el taxi. Però bueno, és igual, anem a parlar dels ecosistemes. Si no, podria parlar, un episodi tot seguit de nazis, vull dir que tinc anècdotes molt divertides, potser algun dia d'aquests dels directes ens els aguardem, parlem una hora de nazis.
Prefereixo enemistar-me amb les empreses de l'IBEX abans que amb aquest tipus de col·lectius, 100%.
Vale, perfecte. Segur que també hi ha nazis a les empreses de l'IBEX.
No, segur, però és que, a veure, jo no és que els tingui respecte, però els tinc por, saps? Perquè al final tu pots dialogar amb una empresa de l'IBEX d'alguna manera o d'una altra, però aquí el diàleg es fa difícil,
Vinga, de què parlem?
No ho sé de què parlem, vale? Perquè aquest episodi és molt complex, vale? Perquè ha sigut una tònica que ha vingut sempre amb nosaltres, de petites crítiques i mencions a l'ecosistema emprenedor, i jo sempre he pensat que la gent que ho escolta ja ve una mica preparada de casa i li agrada escoltar aquests detallets, no? De quines coses comentem, de l'ecosistema emprenedor, d'aquí i d'allà, a vegades traiem un gossi. Però l'altre dia, que a l'esmorzar, el Marc Monguió ens va dir que no ho fem prou i que vol un episodi dedicat només per això. A mi em fa molta gràcia perquè, fixa't, estava pensant en això, és divertit. Quan no sabem absolutament de què parlem, a mi em va molt bé perquè quan arribo aquí ja pensem alguna cosa en el moment i comencem a parlar, ja està bé, i la conversa comença a desenvolupar-se des d'un punt comú. El que passa és que quan tenim un tema, això és metacrítica del podcast, vull dir, has de ser molt insider per entendre això, o sigui, quan tenim un tema, crec que és més problemàtic perquè tenim una setmana els dos per fer-nos una idea de com creiem que l'encararem. I el que sempre em passa és que quan arribo aquí, jo estic aquí i tu estàs aquí. Bueno, i evidentment no fem vídeo, desafortunadament, saps que m'encantaria fer-lo, però ara mateix he obert els meus braços i he dit aquí fent referència com molt separada. Val? Llavors, l'episodi és sempre com trobar-nos en el mig. I en aquest em fa especialment por perquè quan el titular de l'episodi és rajada de l'ecosistema emprenedor, no sé per on conya em sortiràs. Em vas donar un angle que em va agradar molt i tinc pensaments sobre el tema i que ningú es pensi que entrarem aquí a ser com... És que m'imagino que sóc com el típic verdugo. Com es diu verdugo?
Butxí.
Un butxí. Oh, Déu meu, com sabies aquesta paraula, eh? És molt tècnica, butxí.
Sí, bueno, perquè es fa servir molt en futbol, saps? El butxí del Barça, la Champions... La sé per això,
Oh, interessant. Val. Mira, mai saps quines coses t'acabaran ajudant a la vida. Pues, m'imaginava sent com el butxí de l'ecosistema, com que tio, anava cap a la trampilla arrossegant una soga a punt de matar l'ecosistema emprenedor i no vull tenir com aquesta imatge de mi, saps? Llavors, no sé, tu què havies pensat? Per on ho volies encarar?
Jo, per l'evolució de l'ecosistema, és a dir, primer, gràcies al Marc per la idea de l'episodi. Jo també crec que ja l'hem tractat molt, però sempre hi ha algun angle, no? Segon, és que collons estem fent? Si no, o sigui, no deixem que els patrocinadors dictaminin del que parlarem, però sí que ho fem amb l'audiència. Bueno, perquè som bona gent i perquè el Marc ens cau bé i perquè segurament tenim algun angle que encara no s'ha tractat. No, jo el que... Ja vaig pensar, més que fer un strip tampoc té sentit si no està justificat. És a dir, si ara de cop i volta doncs, s'hagués revelat que tots els inversors, inversores de l'ecosistema, gent rellevant, doncs, haguessin tret la careta i tots fossin nazis, doncs sí que voldria fer un bon strip, no? O altres coses igualment dolentes, no? Però no és el cas. Però sí que he trobat que, almenys, clar, nosaltres portarem 3 anys fent el podcast, no? Però jo aquí fa 10 anys que estic visible, 11, visible a l'ecosistema emprenedor, he notat molts canvis, val? I, evidentment, jo també he patit una transformació personal, no? De dir, hòsties, fa 11 anys tot just començava l'empresa, em flipaven moltes coses, em flipava tot el tema de les startups a innovació, inclús el venture capital potser també, el mantra aquest de créixer molt, créixer ràpid, no? L'hiperescalat, etc. I amb els anys això ha anat desapareixent. Per què? Per una certa desil·lusió. I la certa desil·lusió ve per diverses coses, no? Ve per veure que al final la tecnologia no ens ha salvat, i això ja ho dèiem des de l'episodi 3 o 4. Un altre que és que la gent fa servir els diners públics i moltes coses públiques per després rajar de que paguem massa impostos, val? I després que crec que hem intentat replicar un model d'emprenedoria i d'ecosistema tecnològic que no té cap tipus de sentit, no? Que és el de anem a replicar tot el que funciona en altres ecosistemes. I hem intentat importar doncs el Station F de París i els models d'accelerador de Silicon Valley, els models de Venture Capital de no sé on, la tech transfer en sectors deep tech d'Israel i tal. I no sé fins a quin punt tot això funciona, no? O sigui, fins a quin punt l'ecosistema té, un, la seva identitat pròpia, dos, els actors que fan falta, i tres, totes les coses que surrondegen l'ecosistema que també et defineixen, no? Defineixen la teva identitat, que pot ser la situació geogràfica, el clima, l'economia, la cultura del país, les ciutats, no sé com es diu en català, colindantes, no? Però són properes, connexions internacionals, etc, etc. Aleshores, per un cantó hi ha això, hi ha aquesta evolució a títol personal, i l'altra és evolució de l'ecosistema en si. Val? Jo volia comparar-ho com estava l'ecosistema quan, si jo m'hi vaig començar a involucrar fa 15 anys, però fins fa 11 no vaig estar visible, perquè al treballar en consultoria doncs no els hi feia molta gràcia que els seus empleats anessin a esdeveniments de startups, perquè les startups eren el dimoni i ens venien a robar la feina i els empleats, no? Volia fer una miqueta aquest viatge.
Compro la tesi i m'agrada molt el viatge cap enrere per començar, perquè crec que és molt bo, perquè justament aquí és on he començat a pensar de no només m'anava enrere en el moment en què vaig començar en aquest sector, sinó és que inclús m'anava més enrere, i clar, evidentment serà un viatge que serà més o menys llarg, depèn de quina edat tinguis en aquest moment, no? Vull dir, jo soc de l'any 87, per tant vaig acabar l'escola i em vaig començar a plantejar fer una carrera, jo crec que seria el 2005-2006. Clar, quin és l'estat de l'art, no? El 2005-2006, ara molts xavals amb 18 anys estic segur que surten i els seus ídols igual sí que tenen algo que veure o de manera tangencial estan relacionats amb l'ecosistema tecnològic. Llavors, absolutament res. O sigui, no sé el 2005 i el 2006 qui eren els ídols de la gent, però estic segur que s'assemblava més al Canto del Loco que no a Elon Musk. No hi havia aquesta àurea sobre el món tecnològic perquè no era ni sexy. O sigui, és que no havia ni començat. Jo crec que, mira, o sigui, estic segur... 2005... Jo crec que el 2005 Facebook a Espanya no hi era. Jo crec que encara estava en modo universitats als Estats Units.
No. No. Va arribar el 2008. L'estiu del 2008 ho va petar.
Exacte. El més exposat que estava amb aquest tipus de coses era Messenger, saps?
Qui eren els teus ídols l'any 2005, quan vas començar la uni? O les teves idolesses?
Uau, quina molt bona pregunta que m'hagués encantat preparar-me. Però preparar-me per dir-te-la bé. Hauria de pensar, eh? Jo crec que... En el col·le, eh?
No, a la uni. 2005.
Ah, a la uni.
Clar, tu has dit que és una miqueta com a la uni, que és el moment en què ja comences a enfocar
vale.
Cap on vols tirar, no? I dius, bueno, una miqueta els teus ídols poden arribar a marcar o determinar quina carrera tries, no? Hòstia, voldria ser com avui en dia, no? Si hi ha alguna persona que té com a ídol a Elon Musk, malgrat tot, malgrat la seva trajectòria recent, que digui, vale, vull perseguir la tecnologia.
A veure, igual, o sigui, no conseqüència directa, però possiblement és allò que hi ha gravetat al voltant i gravites al voltant d'aquesta idea. Ho sento, vaig a tirar molt de tòpic, però jo quan estava a la universitat, i això era 2006-2007, a dins meu va créixer un amor molt gran per la... Més que per la tecnologia, més pels ordinadors i per l'ecosistema Mac. Em va enamorar molt i era molt seguir fan de qualsevol merda que feia Steve Jobs. I sé que és molt típic, eh? Vull dir, ara vull dir, és com idolatrar Gandhi, saps? Sí, està molt bé. Però llavors no era tan evident, saps? És a dir, no ho sé, jo vaig créixer molt amb aquell discurs de Stanford i estava molt enamorat d'aquestes idees, llavors. Si tiro una mica més enrere, segurament els meus ídols estarien més relacionats amb el Barça. Perquè quan... Sí. Quan anava al col·le, pues, era molt del Barça jo i m'agradava molt el futbol i ja saps, vull dir, jo tio, se'l seguia inclús fora de les Espanyes a veure els partits i aquestes coses. Després això se'n va anar passant. Però a la universitat sí. O sigui, jo crec que va ser Apple en els seus inicis qui em va introduir en el món tecnològic i de la mà d'haver tingut el primer iPod, de la mà d'haver tingut un iMac a casa, aquest tipus de coses a mi em van marcar, jo crec, i possiblement per això, no directament, però indirectament sí que vaig anar gravitant cap aquí i llavors, evidentment, doncs, ja a poc et vas creant com la teva narrativa. Clar, és que ara sembla molt comú o molt evident, però en els 2005, els que idolatraven Steve Jobs i eren com del club de seguir fans, aquells tios eren els outliers. Ara, treure un quote o una frase d'aquest home, doncs és com dir, ah, buf, una altra que ho explica. Però llavors aquells tios eren els pioners, no? I llavors, a poc, a mesura que es van aglomerant i es van saturant aquell reducte, doncs t'has d'anar buscant altres coses com per diferenciar-te, no? Jo penso que una marxa endavant de tota aquesta gent que al principi era molt fan d'Apple i de l'ecosistema, van anar buscant com alternatives endavant a mesura que allò es va anar popular i es va anar massificant d'alguna manera el seu discurs, no? Però a mi va ser qui em va introduir, o sigui, jo recordo a la uni posar-me les seves keynotes i mirar-me-les, no ho sé, vull dir, a l'hora de sopar, tranquil·lament, vull dir, com qui mira la tele.
I avui en dia qui serien els teus ídols?
Ah, quina bona pregunta, eh?
Només faig bones preguntes, Marc, ja m'hauries de conèixer.
Haguéssim pogut fer un d'ídols, i a més tu ja saps que jo tinc aquella llista de tota la gent que més o menys idolatro o segueixo o que ha creat escola del Marc.
Quins són? Avui en dia.
O sigui, gent que ha moldejat molt el meu pensament, que ha canviat d'una manera molt acusada la manera com penso, et diria Ben Thompson, possiblement la persona que més. Crec que ha sigut algú que m'ha ajudat a pensar en frameworks, o sigui, no sé com es diu això en català, crear com processos o frameworks mentals sobre coses i avaluar-les sota aquesta lent. És a dir, és una manera de pensar, és que, clar, a veure, és complicat explicar això, però és com penso jo. Tinc certs frameworks mentals i a tot el que em ve nou ho passo per allà dins. I llavors veig si té sentit o no té sentit i veig on estan els incentius, per què estan fent les coses. M'agrada pensar molt així i Ben Thompson m'ha ensenyat a pensar així.
Ho pregunto perquè al final una persona s'emmiralla amb gent que generalment està per sobre d'ell o ella, no? Que amb algun tipus, sempre ho diem, no? T'emmiralles amb gent que està varis esglaons per sobre teu perquè així es crea com una voluntat de progrés. És a dir, si faig tal cosa, és aspiracional, és un progrés aspiracional. Jo vull arribar a ser tal persona, no? Si de petit el teu ídol és Cristiano Ronaldo, és perquè t'agrada, tens passió pel futbol, probablement juguis a futbol com a extraescolar i vulguis fer carrera en el món del futbol, val? I aleshores dius, home, si s'ajunten les condicions necessàries perquè jo pugui arribar a ser un jugador, doncs sempre em vagi més o menys bé, doncs podré dir que mira, el meu ídol era Cristiano Ronaldo, no? Per dir alguna cosa. La raó per la qual ho pregunto és perquè, clar, a nivell d'ecosistema ens ha passat això, val? Aleshores, un petit incís per dir, perquè ja que no, tu no m'ho has preguntat, doncs ja t'ho contesto jo, és a dir, els meus ídols, quan vaig començar la uni, jo no era tan sofisticat i eren jugadors del Barça, probablement, saps? Jo encara tenia l'esperança de que igual podia anar a viure a Luxemburg, saps? I allà seria el millor jugador de futbol de Luxemburg, perquè segurament són tots uns toies, val? I aleshores dic, bueno, me'n vaig a viure a algun lloc remot el meu somni era jugar a futbol en una selecció nacional, però vaig dir, no cal que sigui, no serà Espanya, evidentment, per motius obvis, també perquè hi ha molta competència, però te'n vas a un país tipus San Marino, o no sé on, i deu ser fàcil arribar a la selecció nacional, o Andorra, saps? I això és clar, saps que varis cops a l'any jugaràs contra seleccions de primer nivell, o sigui, t'arribaries a enfrentar Messi, saps? Vull dir, molts andorrans han jugat contra Messi.
Però eres bo o no jugant?
Era decent, però no crec que hagués estat que hagués pogut fer carrera, saps? Però bueno, però vaig dir, aquest va ser el somni. Jo encara vaig jugar als meus somnis fins molt tard, no? I així com tu ja estaves despert i a la uni ja volies emmirallar-te amb Steve Jobs, doncs jo encara seguia pensant que podia ser futbolista, val? Com a molt, en aquells anys vaig descobrir Google i vaig dir, hòstia, la meva voluntat de sempre havia estat voler treballar a Google, no? O sigui, era el moment àlgid de Google, quan començaven a treure la suite de productivitat, no? O sigui, el calendari, van comprar YouTube, me'n recordo, van comprar YouTube, doncs devia estar a la uni, perquè vaig ser un treball, hòstia, o era de recerca, no, va ser a la uni o a l'institut, quan vaig fer el treball de la compra de quan Google va comprar YouTube, perquè inicialment tenien Google Video, no sé si te'n recordes, i durant un temps van coexistir les dues. Maps, bueno, totes les altres aplicacions que van entrar, evidentment Gmail, no? O sigui, el primer Gmail, que era com, tenies aquelles invitacions i tal. Dit això, clar, et vols emmirallar amb algun ideal, amb algun referent, al que potencialment tu puguis arribar cap allà. Si més no, si saps que no hi arribaràs, et donarà una direcció, val? I et dirà, vull anar cap aquí. Què passa? Que amb l'ecosistema de Barcelona ha passat una miqueta això, que jo crec que s'ha posat uns objectius massa irrealistes i no ha acabat anant enlloc, en aquest sentit. O sigui, no ha acabat especialitzant-se en res. Ha volgut ser una miqueta de tot, no? Hem volgut jugar a tots els jocs. Hem volgut jugar al joc de del Health Tech, fantàstic, sí, tenim el Barcelona Health Hub, fan una feina espectacular, tenim hospitals punters, tenim clíniques punteres a nivell mundial, però a la vegada també hem volgut jugar la carta del disseny, i clar, Barcelona, hòstia, és un referent a nivell de disseny, també hem volgut jugar la carta del... tenim el Mobile World Congress i altres conferències que són punteres, per tant, és una ciutat de conferències. També hem jugat molt, i crec que molt bé, la carta de la mobilitat, com es diu això, Smart Mobility, el que és tot el tema de les entregues, càlcul de rutes, perquè per sort, i de fet, em consta, no?, que hi ha empreses que són més de que són de fora que han vingut a provar-ho en Barcelona perquè és un model urbanístic referent al món, no? Per Pla Cerdà i per altres històries, realment té un tamany adequat, té una infraestructura bona, té unes condicions bones per ser un bon pla experimental, val? També ens hem convertit en una ciutat on certes multinacionals han posat equips de recerca, val? No tan grans com ens agradarien, però déu-n'hi-do, no? Tenim a Amazon, tenim les farmacèutiques, no? AstraZeneca, Roche, etc, etc. També, per bé o per mal, hem acabat sent una fàbrica de desenvolupadors, no? Moltes oficines d'offshoring i nearshoring, val? O sigui, empreses d'altres continents han fet offshoring i nearshoring quan són de països d'aquí al voltant, per fitxar desenvolupament més barat, no? Famosament Revolut té una oficina a Barcelona en la que empleen, no sé, potser un centenar de persones, que el que fan és tenir desenvolupadors més barats que si els tinguessin a Londres, val? I com Revolut, 50 o 100 altres empreses, val? I podria seguir, val? Podria seguir. Hi ha coses a les que no hem pogut jugar gaire perquè la regulació és molt estricta, temes de drons, per exemple, o tema de blockchain. Fintech al final sembla que sí, que s'ha pogut adaptar, però clar, 2014-2015 totes les fintechs es fundaven a Londres i operaven des de Barcelona, no? Les Novicap, Cantox, etcètera, etcètera, doncs no es feien això. I què passa? Que tinc la impressió que volent fer una miqueta de tot no hem arribat, no destaquem en res. Som un ecosistema generalista i no tinc una opinió formada sobre si és bo o no, val? És a dir, crec que és suficientment bo com perquè pugui venir qualsevol tipus d'empresa, es pugui generar qualsevol tipus d'empresa des d'aquí, però és que tard o d'hora haurà de marxar. Històricament, s'havia dit que Barcelona era una molt bona ciutat per començar startups, però no per escalar-les. Val? I això havia estat així fins fa més o menys 5 anys. Per què? Perquè tothom vol viure a Barcelona, tens molts expats, tens talent de tot el món, les escoles de negocis de les universitats atreuen a molt talent internacional, tens bon clima, condicions favorables, els sous són baixos, els lloguers són baixos, baixos comparats amb la resta d'ecosistemes, no a nivell intern ni de país. I això feia que molta gent digués, bueno, vaig a Barcelona, ho intento, m'estic un any, prou, i vaig a llançar una empresa allà. I fins i tot doncs, tens accés a capital relativament fàcil i una marca més o menys coneguda. Però arriba un punt que era post-sèries A en què no hi havia el que se'n diu el growth capital, no? Capital de creixement o no? D'escalat. I això és, històricament, tota empresa d'aquí que passava d'un cert nivell de finançament s'anava a Londres, Tel Aviv, Estats Units, Berlín, Luxemburg, on fos per aixecar capital, perquè no hi havia uns fons de venture capital amb el track record o inclús amb la pasta per fer rondes de més de 20, 30, 50 milions, i aleshores totes les que ho van fer en el seu moment van haver d'anar a aixecar calés fora, val? I era un repte molt gran. Con lo qual, bueno, ja això feia que algunes empreses que ja sabien que arribarien fins allà no vinguessin, perquè, home, perquè vaig a fundar-ho a Barcelona, sí, sé que em costarà més a Londres a nivell de pasta, serà molt més costós, però no m'hauré de canviar, val? És molt més car en el curt plaç, però en el llarg plaç és millor, perquè no hauré de passar un any reubicant l'empresa a un altre lloc, tots els canvis legals que comporta, canviant d'oficina, donant explicacions, etc, etc, i fent un procés molt complicat. ¿Vale? Això per un cantó. Crec que és una discussió que no hem tingut i no sé quina opinió tens tu de si som realment un ecosistema generalista o no.
Que de la mateixa manera que sóc un ferri defensor dels professionals generalistes, i cada vegada crec que són més necessaris, et diria que en aquest aspecte en concret, és a dir, el de voler recrear un ecosistema emprenedor, el fet de ser generalista és únicament una recepta per la dilució. A dia d'avui està com a la meitat no serveix absolutament de res. És a dir, l'únic que importa a nivell societari són els extrems ja. Llavors, a mi, si tu em preguntes per què destaca l'ecosistema de Barcelona, però ja no m'ho preguntes des d'un punt de vista local, que trauré els mítics exemples, no?, de l'Smart Mobility, el Mobile World Congress, bla, bla, bla. Si tu em preguntes a dia d'avui a què destaca, et diria, no tinc ni idea. No ho tinc clar. O sigui, no et sabria dir una cosa en concret de la mateixa manera que possiblement te'n vas a Londres i et dirien, home, si vols començar alguna cosa en fintech, té molt bona pinta. O, no ho sé, s'han vist molt bones companyies d'e-commerce començant a Berlín, per exemple. A Barcelona et diria, home, bueno, sí, tenim una mica de tot, però tenir una mica de tot és tenir una mica de res, en realitat, perquè és el que tu dius. És, sí, et pot donar un caldo de cultiu perquè són baratos, perquè fa bon temps i la gent és simpàtica i tenim una platja que és guai, però quan les coses es posen sèries i és el moment d'escalar, et dones compte que la legislació espanyola no és especialment benèvola amb aquest tipus d'empreses, no tenim un incentiu molt clar, ni a nivell personal, ni a nivell corporatiu, fiscal, per quedar-te aquí, no ho sé. Vull dir, el marc regulatori tampoc ajuda, eh?
Val, però el marc regulatori, si realment vols, el pots arribar a canviar. És molt difícil, i més Espanya generalment, eh? Ja és un país en què la Constitució no es toca, a menys que li faci falta la monarquia, val? Però, per lo general, marc regulatori, doncs mira, la Unió Europea s'està posant les piles ara, val? S'està posant les piles perquè bàsicament s'ha donat que ha perdut competitivitat, innovació, i no sé si has vist el cas aquest de l'Andreas Klinger, no?, que va fer com la petició aquesta, va capitanejar la petició aquesta de dir, anem a crear una entitat paneuropea per fomentar més la innovació entre el món de les startups, estandarditzar una miqueta més com és el sistema de stock options i altres mesures i legislacions que ens puguin ajudar, i no sé com ha anat això, però ha acabat parlant amb Mario Draghi, i havia com un mes des que ho va llançar fins que havien d'anunciar les noves mesures i ha entrat aquesta proposta, val? O sigui, està una miqueta loco. És el EU Inc, val? O sigui, Unió Europea Incorporated.
Però una cosa sobre això, Àlex. O sigui, a mi aquest concepte d'Unió Europea em posa una mica nerviós, perquè, a veure, és que és el mateix que el fet que hi hagin diferències fiscals a nivell de comunitats autònomes a Espanya, em sembla estúpid i que no té cap sentit algun. És a dir, no pot ser que morir-te a Catalunya costi més diners que a Madrid. O sigui, són coses que per mi no tenen absolutament cap sentit. No estic a favor ni d'una ni de l'altra. Segur que hi ha un punt mig per tot. El que no pot ser és que creïs asimetries dintre dels territoris de l'Estat, perquè llavors el que fas, l'únic que fas és que estàs vehiculant interessos perquè les comunitats competeixin entre elles en un lloc on realment no han de competir, és a dir, han de competir en altres espais, però no en aquest de barreres comunitàries. Clar, això, magnificat a Europa, em sembla encara inclús molt més greu. És a dir, puc entendre que cada país tingui les seves singularitats, però marcs regulatoris d'aquest tipus haurien de ser ultra transversal, perquè si no, veus el que està passant en Portugal, i ara resulta que Portugal és un paraís, i no em sembla just a aquest nivell. O sigui, entenc que el govern alemany vulgui regular com es recull la basura, ok, tio, fes el que et surti dels ous, però això, en concret, em sembla un error. És el mateix que va passar quan el Tigre Celta als anys 90 amb Irlanda, no? No crec que siguin bones maneres de generar competició entre països dintre de la Unió, quan realment aquest tipus de marcs regulatoris haurien d'estar regulats a nivell europeu. Llavors, tio, és igual si ets espanyol que si ets francès, que si vols muntar una startup ho tindràs igual de bé. No entenc molt bé aquestes diferències.
El marc regulatori, en qualsevol cas, es pot arribar a canviar si es dona. Però jo crec que Barcelona no ha acabat de sacsejar-se i treure's de sobre la mentalitat de botiguer que tenim, perquè no ens oblidem, som un país de botiguers. Val? O sigui, Catalunya històricament ha estat un país de botiguers i on emprenedoria sempre havia estat obre una botiga, val? A altres països, als Estats Units, emprenedoria és molt més transversal, és obro des d'una botiga a tinc una gran corporació, no? O he ajudat a o he creat una gran corporació. I aquí és molt raro. Aquí sempre s'ha vist com l'emprenedor era més el que obria això, no? Doncs una fusteria, una carnisseria, no sé què, i l'altre és un empresari, val? Hi ha la vilificació de la figura d'empresari, que això crec que requereix més un episodi de podcast, perquè tinc opinions molt fortes al respecte, però no donaria avui per aquest episodi. Hi ha un altre que és la clar, sent un país de botiguers, no hem acabat de treure'ns de sobre la mentalitat de botiguer. Quina és la mentalitat de botiguer? És la de poso bona cara davant del públic, val? I fins i tot, si tu tens la teva botiga, Marc, i jo tinc la meva, tenim cordialitat entre nosaltres, però com que estem suficientment a prop, perquè al final tots tenim botigues a la mateixa, al mateix bloc d'edificis, si jo et foto un client a tu, doncs ve per mi, saps? I hauré de vigilar que tu no me'l fotis a mi. Val? Però accions conjuntes? Ni de puta conya. Això no ha passat mai i no passarà. Val? Et dono un exemple molt clar. I sé que m'estic anant molt a l'extrem, però crec que dona molta visibilitat sobre la mentalitat de botiguer que tenim aquí i que no existeixen en altres països. Val? Que no vol dir que sigui millor en altres països, però un dels esdeveniments més esperpèntics als quals vaig assistir a Silicon Valley, i crec que l'he comentat més d'un cop, era a les oficines d'Atlassian, val? Van entrevistar el CEO de Slack. Atlassian, famós per HipChat. Val? O sigui, competidors. O sigui, fan un esdeveniment i conviden el CEO del competidor. Li donen una samarreta d'Atlassian, que se la posa al CEO de Slack per fer l'entrevista. Val? I posa el CEO de Slack amb una samarreta de HipChat per fer l'entrevista. Però aquell esdeveniment a la vegada estava patrocinat per, i aquí és un rellisco, però em sembla que era New Relic, o no sé quin altre software que era competidor dels dos, val? Clar, New Relic no seria de Slack, però sí d'Atlassian, no? En certes coses. I no era New Relic, però era un altre gran... Imagina que hagués estat, jo què sé, Cisco, per dir alguna cosa, no? O Microsoft Teams. I vaig dir, és estrany. És com hauria de ser? Sí, és més una expressió de lliure mercat i d'entendre que això va de fer el pastís més gran que no pas de preocupar-se per si hi ha algú que s'està menjant la meva part del pastís. Val? Això, tu t'imagines, Espanya, un esdeveniment a la seu del Santander on conviden el CEO del BBVA i ho patrocina CaixaBank. És que ni de conya, tio. O sigui, ja no només perquè són bancs, és que no passaria... A mi m'ha passat, per exemple, amb Startup Grind, quan fèiem els esdeveniments de Startup Grind, venir-me un potencial sponsor i dir, però no podràs tenir ponents, o sigui, doncs vam tenir un banc durant molts anys... I la seva condició era que no tingués ponents de fintech. Evidentment no ho vaig acceptar. Però això et dona la mentalitat aquesta de botiguer. Dir, tu creus que per esponsoritzar un esdeveniment de 150 persones a Barcelona i que porti el CEO de Payflow o de Nubicap o de Cantox et traurà clients a tu Random Bank? No. O sigui, que és la mentalitat de botiguer no s'ha de tret ni tan sols la gran corporate, no? Jo he intentat fer moltes col·laboracions, inclús amb empreses del nostre tipus, eh? O inclús amb esdeveniments. Mira, ja aquí m'hi poses, no? Amb Startup Prime, doncs vinga, anem a col·laborar amb altres esdeveniments. Ens han percebut com la competència? Ens ha vilipendiat a les nostres esquenes? I he estat... Segur que estic a la llista negra de diverses associacions de Barcelona perquè no... O sigui, perquè he estat com molt... No m'he volgut casar amb ells, val? Jo sempre he volgut fer una comunitat agnòstica a qualsevol lloc. Hi havia gent que ens deia, no, veniu aquí, veniu a la nostra comunitat, feu els esdeveniments aquí i tal. I és un o amb mi o contra mi. Generalment, totes les associacions de Barcelona, de l'ecosistema, totes, potser estic exagerant, eh? Però almenys totes amb les que he acabat parlant i que no m'hi he acabat associant o he estat associat i m'he esborrat, és que he percebut que tenien aquesta mentalitat, que és la, si no estàs amb mi, estàs contra mi. I, hòstia, suma-li la mentalitat de botiguer, la mentalitat aquesta de que és una suma zero, val? No anem a fer el pastís més gran, és que no podem arribar enlloc, tio. O sigui, no m'estranya que no surtin empreses més grans, que no surtin les grans col·laboracions que ajuden a que certs projectes amb més cara i ulls, més envergadura, puguin necessitar per existir, no? I aleshores, jo crec que aquí són una miqueta les meves queixes de l'ecosistema, que m'he trobat jo durant aquests anys i per això he acabat sent la barqueta amb la bandera pirata que hem anat per on hem volgut i de la mà de ningú. Perquè és que hi ha una d'interessos, una de política, una de nepotisme que no haurien d'existir en un ecosistema de startups i existeixen igualment, tio. Si et llegeixes... Me'n recordo que això em va obrir molt els ulls llegir-me el llibre de la gran taranyina de Roger Vinton, val? És un pseudònim d'algú que no conec, que parlava de les dinàmiques de poder de les 8 famílies que dominen Catalunya des de la Revolució Industrial. Val? I tu les veus i dius, hòstia, aquestes empreses, aquestes famílies, encara estan a l'ecosistema, que són la de el Banc Sabadell, la de DAM, la del Grup Godó, els Juncadella, els... i no me'n recordo quins més, eh? Hi ha alguns altres que han canviat. Potser han canviat de sector, perquè igual el sector dels telers ja no es porta avui en dia, però que han pivotat, no? I dius, hòstia, és que aquesta gent encara està als consells d'administració dels fons de venture capital, dels bancs, dels gran, de l'administració pública o de les grans fortunes de Barcelona i de Catalunya. Per tant, moltes coses, meritocràcia, ascensor social, no hi són tant, val? O sigui, hauríem de canviar coses més profundes perquè el nostre ecosistema fos molt més meritocràtic i inclusiu.
Però la mà negra aquesta, com el deep state català, allò de mal de muchos, no? Però, a veure, sempre ha existit i no tinc l'esperança que se'n vagi enlloc. Vull dir, sempre existirà. Jo imagino com deu ser el deep state de Cracòvia, però segurament és una cosa que existeix a tot arreu, no? Possiblement aquí es magnifica perquè és molt petit.
És veritat, és probable, però clar, no ho coneixem. Parlem amb coneixement del nostre ecosistema.
Sense coneixement.
Conec molt a l'ecosistema de Madrid i és exactament el mateix, eh? Vull dir que també són, en comptes de 8 famílies, són 20 o són 40 i és exactament el mateix. Però a mi me l'apela el que passa a Madrid, francament, saps? O me l'apela el que passa a Berlín. A mi el que em preocupa és el de Barcelona, perquè si tens un projecte de ciutat que tothom et ven i que de cara, si fixa't que de cara a galeria, tothom es posa la medalla de Barcelona. Tothom és com un, hòstia, a Twitter, no, és que la marca Barcelona, I love Barcelona, no sé què. Sí, molt bé, però hi ha molt poca col·laboració entre l'ecosistema que no sigui per posar-se medalles. Sí, col·laboració desinteressada, no n'hi ha, tio. I aleshores, clar, al final, qui acabarà més o menys patant-ho que li vagi bé? L'empresa que no necessiti de tot això i que pugui operar malgrat això, que li vagi tan bé que pugui saltar tots els obstacles, totes les valles que li fiquen, inclús pals a les rodes que els hi fica el deep state que hi ha darrere de l'ecosistema emprenedor, perquè al final els incentius són els de sempre. Són els de... Bueno, anem a veure com podem exprimir aquestes mamelles fins que no li quedin una gota i a la següent cosa. Exemple, amb 10 anys, bueno, 15 anys de perspectiva, tu i jo haurem vist passar molts models de negoci, molts tipus d'empreses i molts sectors que han estat oportunístics. Val? No només hi ha hagut tipus d'empresa i models de negoci que només tenien sentit en bons moments, val? Per exemple, moltes fintech s'apalanquen en economies fortes, en tipus, en certs tipus de canvi o tipus d'interès baixos, etc, etc, per poder-te oferir doncs, uns crèdits a millors condicions i tal. A moment que això desapareix, se'n van a prendre per sac. Vull dir, els Klarna i companyia doncs, les han passat canutes, no? Recentment. O no només això, o les onades, no? El gran boom dels bootcamp va arribar un moment, i això t'ho pilla de pleno, eh? Però vull dir que va haver-hi un moment és que hi havia un bootcamp per qualsevol cosa, hi havia 17 bootcamps per la mateixa tecnologia en la mateixa ciutat. Els patinets, els... Què més? Bueno, clar, empreses de drons no tal, no? Però realitat virtual. Hi ha coses que dius, hòstia, és que no, tio, saps? Vull dir, igual les xarxes socials en el seu moment. No sé fins a quin punt hem invertit massa en anar a buscar la nova onada, el anar a copiar altres models de gent o veient que, ah, mira, això comença a pujar, no? Dius, hòstia, a mi m'imagina que es posa de moda, però en el moment hi havia totes les startups de smart mobility, no? Càlcul de rutes per empreses de delivery dintre la ciutat. I va haver-hi, no sé, el 2017, un boom d'això, que va ser una bogeria. I vaig dir, com pot haver-hi tantes empreses fent exactament el mateix en una mateixa ciutat? Com pot haver-hi 12 empreses de patinets operant a Barcelona al mateix temps, o de les motos aquestes, doncs les Llegos, les d'Acciona, les Cultra, etc, etc. Hi ha massa empreses. Què passa? Que, clar, sempre surt bastant a compte copiar el model d'una altra persona, intentar ser el número 2, perquè saps que d'aquestes 10, 12, 15, en quedaran 2 o 3 a llarg plaç. Val? La lluita no és per ser el número 1, no ens enganyem. El número 1 generalment és el que ho fa primer, ho fa bé, i aguanta l'embestida i té més capital i té més recursos. La lluita real és pel número 2, perquè després del número 2 ja no existeix, tota la resta se'n van a prendre per sac, no? O el número 3, però no sol haver més de 3 empreses que aguantin un model de negoci fora del seu moment especulatiu, no? I això és el que passarà d'aquí 5 anys o d'aquí 10. Empreses de motos d'aquestes n'hi haurà 2 o 3 a Barcelona. No n'hi haurà 8 o 10, com n'hi va haver-hi en el seu moment. Si ara ja només n'hi ha 5, diria, jo crec que encara queden 2 per desaparèixer.
Però jo tinc 2 punts positius, sobretot plegat, i més mirant en retrospectiva. I la primera és que la visibilitat que té el sector és ara és brutal. O sigui, ara quasi que... A veure, no sé què pensa un noi sortint de la universitat, ara generalment, però abans, si l'elecció per defecte era consultoria i les clàssiques, jo crec que molta gent ara sí que s'ho està plantejant com a una oportunitat de primer nivell. O sigui, com molta gent, estic segur que surt de la universitat pensant, escolta, vull muntar una empresa, vull provar, a veure què passa. El concepte aquest d'emprenedoria abans es veia com una cosa molt estranya. Més emprenedoria, més el que tu dius el concepte botiguer, no? Però més emprenedoria tecnològica. És a dir, escolta, vull muntar una aplicació, vull muntar... Abans el titllaven de fill raro que m'han sortit. Ara, bueno, possiblement es veu com una opció vàlida perquè molta gent abans seu ha anat netejant el camí i ha anat fent socialment, donant aquesta imatge de que això és una opció que no només és vàlida, sinó que és possible. I la segona és, ostres, a mi em dóna la sensació que ara molta més gent ho prova. I escolta, hi sortiran molts fracassos, però jo crec que és la bellesa del capitalisme al final. La bellesa del capitalisme no és les grans companyies que surten, sinó que totes les empreses que fallen ho fan en benefici del sistema. O sigui, és un mecanisme de purga brutal, però ho has de provar. O sigui, una de les coses maques del capitalisme és que té aquest sistema com d'autoselecció en el que, escolta, que moltes empreses ho provin i que el 90% fallin és el que et dona aquest 10% d'outliers, no? I crec que se li ha perdut molt la por a provar-ho, per bé i per malament, eh? I a vegades ens queixem o li tirem com pedres a dir ara, burro aquest que està provant o quina tonteria, no? Però a vegades et sorprendries, no? I aquesta tonteria igual, o sigui, aquesta tonteria en realitat té una funció social. Les coses s'han de provar. Hem perdut molt la por amb això. Abans jo crec que la gent tenia molt estigma amb el fracàs i possiblement és un tabú que a veure, no dic que estigui net, però s'ha anat polint bastant. És a dir, el fet de crear alguna cosa i fracassar, a veure, aquí, sobretot a casa nostra, encara segueix sent una cosa delicada, però jo crec que s'ha polit molt l'estigma aquest de dir, escolta, vaig a provar això, a veure què passa. Abans era impensable.
Estic d'acord. Jo, de fet, jo me'n recordo que quan estava a la uni es criticava molt o deien, on vas mirant empreses que no són... O sigui, empreses que tampoc tenia com a... És que, clar, també les empreses tecnològiques que hi havia no tenien molt bona reputació. O sigui, però per què? Perquè estava el Deep State darrere que t'estava dient, no. Que, o sigui, qui finança les universitats al final, no? O sigui, doncs les grans corporacions de banca. I aleshores... Clar, el que et diuen és, no, jo vull tota aquesta gent que estàs formant, la vull per mi. Aleshores, hi havia una mala reputació de les startups, que aleshores eren negocis d'internet, empreses d'internet o empreses digitals, no es deien startup, no?
El Grupo Intercom.
El Grupo Intercom, però bueno, és que el Grupo Intercom, jo me'n recordo de mirar ofertes en el seu moment, de dir, bueno, clar, a mi m'han menjat el cervell a la uni perquè vagi a treballar una gran consultora, una banca, una asseguradora. Però jo vaig dir, home, haver-hi alguna cosa més, no? I vaig mirar altres coses i me'n recordo de mirar ofertes de feina per treballar a Infojobs o Softonic. Vull dir, tu imagina't que, clar, que en aquell moment si hi ha Softonic ja tenia mala reputació, però clar, és com... Però tu veies l'oferta i dius, clar, però és que paguen més. I sembla que les condicions són més bones. I aleshores, clar, tothom deia, ja, però és que és una enganyifa. En realitat són empreses molt poc estables, et faran fora, saps? Vull dir, de vegades no et paguen. No, tu has d'anar a una gran corporació. I m'ho vaig menjar, jo em vaig creure el relat aquest de, no, fes uns anys de consultoria, forja't en les flames de la consultoria i després ja te'n vas a client final, que és el somni. Tothom, quan passes per consultoria, és no, el somni és anar a client final perquè és un sou més estable, és més avorrit, però bueno, però almenys és on faràs carrera i on ja estaràs bé, perquè allà el ritme és més baix, no hi ha les exigències a consultoria i tal. I aleshores, clar, si ja veníem... Això per sort va canviar, val? Però perquè segurament el Deep State va acceptar que, hòstia, aquí hi ha negoci, hi ha una oportunitat en les startups. Hi ha hagut molta cultura de pelotazo, que és una paraula que no ha sortit en aquest episodi i hauria d'haver sortit. Hi ha hagut una cultura de pelotazo al·lucinant. Quants pufos de startups estan xapant avui en dia amb males praxis, val? O sigui, I podríem dir noms, però ens els guardarem pels esmorzars de forquilla, val? Però n'hi ha un que és mega públic avui en dia, que és Jeff, són, vale, són de València, eh? no són d'aquí, però es veu que aquí hi ha hagut una com se'n diu allò, cuinar els números, molt heavies, i també han tingut pràctiques qüestionables, eh? I per això denunciar-ho públicament, no? Però hòstia, al final també l'ecosistema sap de startups ha acabat agafant els vicis i les males praxis de les empreses contra les quals lluitaven, no? De dir, hòstia, doncs al final aquest control, de dir, ui, no, això de flexibilitat horària, no, saps? Vull dir, treballar en remot? Ui, no, ja s'ha acabat, perquè, clar, són temps difícils. O sigui que, no sé fins a quin punt ha estat molt estratègia de màrqueting i per fitxar, i de cop i volta, doncs ara que comencen a venir maldades, doncs, adoptar les pràctiques de les grans corporacions, i de vegades és això, vas a parlar amb certes empreses i veus que el seu procés d'homologació o procés d'entrar a les seves oficines i tal, i dius, jo no sé si estic a l'empresa d'una, a l'oficina d'una startup o a la de Cisco o la de Deloitte, és que no veig cap tipus de diferència, val? A tot això, acabar amb alguna nota positiva, jo crec que a part de notes negatives, que n'he deixat unes quantes, i segur que me n'he deixat, perquè és que això dona per fer una temporada sencera, i no sé si hem respost a la pregunta del Marc o no, i que si vol donar-nos més indicacions de coses més específiques, doncs podem entrar amb totes les de la llei, però sí que hi ha una cosa positiva, val? I ho deixo aquí penjant, val? Per poder-ho seguir potser la setmana que ve, inclús. Crec que hem arribat a un punt d'ecosistema que, si bé és generalista i no li trobo, com dius tu, no sé quina especialització té, sí que ha arribat a un punt de maduració en el que ja no ens cal dependència de fora. És a dir, sí que s'ha desenvolupat una estructura d'ecosistema que et permet, ja hi ha fons de venture capital de creixement aquí, val? Potser no hi ha tot l'M&A que ens agradaria, les grans corporacions encara no s'enteren de com va el tema de comprar innovació, però sí que és veritat que hi ha un punt de maduresa de l'ecosistema que per mi és molt rellevant en el punt en què tu ja pots muntar una empresa a Barcelona amb només software creat a Barcelona. Val? Que necessites un software de gestió de personal, doncs tens Factorial. Que necessites accounting, doncs tens Holded. Que necessites no sé què, fa servir aquest altre software, no? És veritat que és relativament senzill crear una empresa que amb només software d'aquí, val? Sí, segur que faràs servir Stripe, però podries fer servir plataformes de pagament d'aquí, no? O plataformes d'e-commerce, doncs muntaràs un Shopify, un PrestaShop, però probablement també hi ha software bo aquí, no? Però almenys el que és a nivell d'arquitectura sí que veig que hi ha molt de compra-venta de... O sigui, ja no és l'última opció de comprar software de Barcelona, no? I això per mi és un punt de maduresa molt interessant. Val? O sigui, veig en el mateix, doncs, si Rocket es fa servir Hireflix per temes de la presentació dels candidats, em sembla que Ítnic també es feia servir, que bueno, doncs és una empresa de Barcelona, no? I per temes de pagaments, doncs, bueno, sembla que cada cop més s'accepta el d'allò de dir, no, vaig a muntar alguna cosa sobre software d'aquí. I això sí que té unes dinàmiques molt positives, perquè clar, al final no estàs sifonejant tota la pasta d'aquí cap a una empresa pública d'Estats Units o de Canadà, com pot ser Shopify, donant-li tota la teva pasta, tots els teus pagaments, les transaccions a Visa o a Stripe, sinó que estàs fent que tot el teu creixement, aquesta pasta es queda en l'ecosistema. I això està passant. Per a mi, és de les poques coses positives que estic veient en aquest compendi de 10-11 anys que porto el d'això i que em fa en l'ecosistema i que em fa pensar que podem arribar a fer coses una miqueta més grans, però portarà molt de temps.
I si necessites serveis de telecomunicació, què has de fer?
Home! Has d'anar, parlem.